I després del futbol arriba la gent de Bones Companyies, tots els dilluns, ineludiblement puntualíssims a la seva cita, amb nosaltres i amb les nostres mascotes, millorant la qualitat de vida dels gossos i del nostre dia a dia amb ells. I dic gossos perquè avui parlarem dels gossos i, de fet, d'un tema polèmic, perquè tothom té una imatge i no sempre és així, depèn de l'educació, de la gestió dels amos. Bé, sí. Parlem dels gossos de raça perillosa.
Sí, que poden ser gossos de raça perillosa, que el fet de dir-ho ens pot sonar com a ai, Déu meu, senyor, aquest animal, a veure què tal. Bueno, aquest animal, a veure què tal, és un animal normal i corrent. Ja no discuteixo l'instint, ja ens ho explicarà la Sílvia, però si tu l'eduques com Déu mana, escolta, exacte, no ha d'haver-hi cap mena de problema.
En canvi, poden haver-hi chihuahuas molt perillosos, mal educats. En fi, Sílvia García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Són els gossos perillosos, és l'educació per part dels amos que és realment el perilloso? Realment hi ha races que cal anomenar d'aquesta manera?
Bueno, realment aquesta anomenació nosaltres no estem molt d'acord, perquè aquesta llei el que fa és discriminar unes races, però deixa fora individus que a lo millor necessitarien molt, que tinguessin molta més cura que a lo millor un altre individu d'aquestes races. Mm-hmm. Al final, nosaltres estem més a favor de que hi hagi una normativa i una formació que sigui comuna, que sigui general, i després d'ahí valorar cada individu per separat.
Val.
Tenim, és cert que aquestes races que estan... El problema d'aquests llistats és que a Espanya cada comunitat autònoma té un llistat que no sempre coincideix. Nosaltres a Andorra en tenim un altre.
Uh-huh.
Vale. El problema d'aquestes races és que tenen una morfologia i una composició corporal que és molt potent.
Vale.
Molts d'aquests gossos seleccionar alguns per la guerra, uns altres per guarda de cases, uns altres després ha derivat en les famoses baralles de gossos.
I d'altres són barreges, Sílvia, de races que han anat a buscar també una cosa estranyíssima, però vaja.
Sí.
Sí.
Jo la veritat és que la majoria no sé d'on surten. Però sí que realment són gossos, per exemple, Rottweilers, el Doberman, són gossos de guarda, de sí, guarda de finques, de cases, de protecció. Tenim uns altres, per exemple, a la llista que tenim a Andorra, que tenim un mastí napolità, que en principi és un gos que s'utilitza per protecció de ganat a les muntanyes, a les praderes.
Mm-hmm.
Són gossos realment potents, cadascun amb característiques morfològiques especials i de caràcter també. Són gossos que tendeixen a tenir un caràcter fort.
Mm-hmm.
Fort però, no significa perillós.
Val, Sílvia, però diguéssim, són sempre races filles de manipulació genètica que han buscat una força, en principi, del gos per un ús humà d'aquella força, és a dir, per guardes de cases o de ramat, per tirar el que sigui, o sigui, són gossos forts amb una morfologia doncs, molt potent que han estat manipulats genèticament per arribar a aquest punt. En aquest cas, no parlem de caràcter agressiu, sinó de força, no? M'estàs dient? És a dir, que són gossos
sí,
potents.
Bueno, la manipulació genètica és una cosa que es parla molt en aquestes races, però al final no n'hi ha manipulació genètica d'una manera així, tipus laboratori.
No, sí, és anar creuant races, diguéssim.
Sí, com tota la resta de les races. Uh-huh. L'únic és que en aquestes es va seleccionant l'individu més fort i amb un caràcter més potent.
Val.
I així arribem a aquestes morfologies.
Uh-huh.
Val? El problema d'aquests gossos és que amb aquesta llei que tenim, el que fem és que els comprimim de tal forma que quan hi ha un accident, hi ha un accident molt gran. Val? Perquè la llei nostra que tinc aquí al davant, perquè també he parlat amb Banders i amb la policia per tenir una mica més de claretat,
uh-huh,
que no és una llei molt, molt específica, l'únic que diu és que aquests gossos tenen que estar lligats a tots els espais públics, ja siguin edificis, o sigui un restaurant, o sigui al carrer. Val. I que anar amb un morrió que eviti que el gos pugui obrir la mandíbula completament per evitar un ensurt. Però no especifica, per exemple, que els morrions tinguin que ser super tancats, o que el gos tingui que anar amb un collar de punxes, o que el gos tingui que anar amb una correja de dos pams.
Val.
El problema és que portem gossos que fins els 5-6 mesos aproximadament tenen una llibertat molt gran perquè són cadells, i passem a ficar-les un morrió, un collar de pinxos i una correja que medeix 50 centímetres.
I allò entenc que està oprimint el gos i farà que el dia que s'emprenyi, s'emprenyarà molt.
Sí, o el dia que surti l'instint de casa, que és el mateix instint que té un altre gos, quan agafi un animal o agafi un gos o agafi, no, diguem que no passi, un nen, agafen de veritat. Perquè van tan comprimits que quan l'instint surt de veritat.
Val. Entenc...
Això passa també als gossos pastors, o sigui, que no simplement passa amb els gossos de potencialment perillosos, el que passa és que la mossegada amb la potència que tenen és molt més, és un accident molt més gran.
És evident, no és el mateix que et mossegui un chihuahua que et mossegui un rottweiler, no? És evident. Entenc que hem d'evitar que aquest gos estigui reprimit, que estigui, doncs, patint una opressió perquè no hi hagin possibles accidents. Això entenc que vol dir un tipus de passejada, un tipus d'entrenament i un tipus de fer que aquell gos doncs, s'esvaeixi, o no?
Exactament. Nosaltres el que estem intentant conscienciar a la gent, a banda farem una jornada de sensibilització i de formació amb aquests propietaris, és que és un gos que té una energia molt alta, però necessita que les coses es facin d'una manera determinada. Si tenim un cadell que té 2 mesos i que sabrem que dintre de 4 aquest gos necessitarà portar morrió, la feina del morrió s'ha de fer des que el gos té 2 mesos. Tenim 4 mesos per fer-lo amb tota la calma i la seguretat del món. Al igual que les correges, al igual que si volem collar, volem arnès, s'ha de fer tot des que el gos és molt petit. Perquè tenim temps, perquè el gos és molt més moldejable que quan ja té 6 mesos i està en l'adolescència. A banda, tenim que ensenyar el gos a jugar d'una manera determinada, que nosaltres a la botiga és una especialització que tenim, que és ensenyar els gossos a jugar correctament, ensenyar als propietaris com jugar.
Sí.
I el joc és una cosa que es pot desenvolupar a casa, a l'interior, i es pot desenvolupar a l'exterior, però amb aquests gossos que no tenen possibilitat d'anar sueltos, el poder jugar a casa i desestressar aquest gos amb un tipus de joc correcte ens evitarà que el gos després quan surti al carrer surti amb aquesta intencionalitat de lliberar energia com pugui.
Clar, amb una ansietat increïble que farà i mossegarà el que sigui, clar.
Exactament, després desenvolupem estratègies de feina de jocs d'olfacte, de seleccionar els elements de masticació, que serien ossos o nervis o tendons adequats a cada os perquè puguin treure energia també per la mandíbula, que és una cosa molt important en els gossos, i en aquests gossos que tenen més força, encara més.
Val.
Això és el que podríem fer abans de treure-la a passejar, eh, Sílvia?
Abans i després.
Abans i després.
Que necessiten abans perquè estan molt olla a pressió. I n'hi ha gossos que, encara que siguin forts i que tinguin caràcter, són sensibles i s'estressen bastant a la carrera, així que també ho podem fer a la tornada del passeig. Depèn del gos, utilitzem una estratègia o una altra.
Durant el passeig, hem parlat de l'abans i el després, durant el passeig hem de tenir també algunes pautes de comportament amb ell o no en alguns llocs o evitar algunes coses?
Sí, seria ideal vigilar una mica l'individu que tenim, perquè si és un gos que li espanta la gent, pues no és adequat anar per l'avinguda de Carlemany.
Sí, a dir, per la seva aparència física, que si ja fa por, doncs no l'exhibim al mig de llocs on hi ha gent.
També, si és un gos que li donen por els nens, pues no anirem a Prat de Roure, al voltant dels parcs, seria una mala idea. I si és un gos que no li agraden els gossos, doncs intentar anar lluny d'aquests llocs on es concentren més gossos, perquè intentar anar a buscar problemes, realment.
Clar, però ara, Sílvia, deixa'm fer d'advocat del diable. Perquè tenim gossos de raça perillosa, sí, pobres, no es poden sociabilitzar, no poden estar al costat de parcs, al costat d'altres gossos, passejar per una via normal i corrent per entendre'ns. No dic que tots, no, Sílvia, compte, però...
Lo que em refereixo és que n'hi ha gossos que són completament equilibrats, però que tenim que vigilar que si el nostre individu, per lo que sigui, no li agraden els nens, o per lo que sigui, no li agraden els gossos, com un altre gos. El problema és que la llei, per una banda, és molt generalista i es deixa el que és la naturalesa del gos bastant fora de lo que de les seves necessitats, les ignorem completament. I després que sí que és cert que jo penso que, a nivell particular, que si jo ja sé que un gos tindrà unes condicions de vida, correja corta, murriol, quantos, jo no triaria un gos aquestes característiques perquè la llei m'obliga i no me la puc saltar, encara que no m'agradi.
És que no té sentit tenir un gos que l'has de tenir tancat al casa, que l'has de tenir oprimit pel carrer, que no el pots disfrutar i que no el pots fer córrer o passejar quan tu vulguis o com vulguis. Clar, evidentment, és el que explicàvem l'altre dia, tothom ha de tenir un perfil de quin gos pot tenir o quin gos vol tenir.
Exactament, després aquests gossos, ja dic, que encara que tinguis un American Stafford de 40 quilos i pensis que el teu gos suporta tot, al millor és un gos que per dintre és supersensible. I tu penses que el tens que tractar d'una manera més estricta, entre cometes, i realment és un gos que si tu aixeques una mica de veu s'espanta. Pues tenim que saber què tenim. Encara que sigui un gos de 40 o 50 quilos, tenim que saber que no tots els individus d'aquestes races són gossos superpotents.
Evidentment, Escolta'm, la pregunta del milió, perquè fa... Ara el tonto deu fer, poder, jo què sé, un parell d'anys, tranquil·lament. Vaig veure un reportatge de gent que tenia gossos de raça perillosa, que, clar, a més, quan els treuen a passejar, els hi fan mossegar un pneumàtic, els hi fan arrossegar, i dius, però què estàs fent, amic meu? Què estàs fent? Perquè l'estàs, perdona'm l'expressió, Sílvia, l'estàs encabronant encara més.
Bueno, en principi sí, no,
En principi no.
Estan evacuant estrès.
Pareix que sí, però no. Si realment es fa d'una forma correcta, que és aquesta, el punt que volem incidir, que no tot el que es veu a YouTube és correcte, si es fa d'una manera correcta, si és estructurat, no es genera frustració al gos, i realment hi ha una comunicació correcta amb el propietari, que el gos mossegui un pneumàtic, a mi dona igual. Per què? Perquè possiblement aquest sigui l'únic material que aguanti
la seva mossegada, no?
Sí.
Nosaltres a la botiga tenim joguines fortes i potents per a gossos que realment ho necessiten, però n'hi ha alguns individus especials que tenen una mossegada que és que la pressió que fan és increïble. I després són suaus, són gossos que realment pots fer el que vulguis amb ells, però quan juguen, juguen de veritat, perquè estan seleccionats amb aquestes característiques.
Clar. No, em deixes més tranquil.
Tu i jo, Xavi, amb la nostra complexitat física, no podríem tenir un d'aquests gos perquè ens arrossegaria. Vull dir, som pacients també que els pugui doncs, ensinistrar, que els pugui dur, que els pugui doncs, retraure com vulguin i que els facin jugar, que també ha de ser una persona molt activa i que els ajudi a desestressar-se doncs, això, donant pneumàtics o trossos de fusta, i evidentment això no ho pot fer ningú, o sigui, qualsevol persona. Una vegada més, Sílvia, ens veniu a dir que s'ha de ser molt curós a l'hora de triar la raça i ser conscient de quina raça tenim i quines són les necessitats que tenen, eh?
Exactament, i que tenir en compte que encara que tinguis un gos d'aquestes característiques, no necessites anar amb una correja de 50 centímetres, que aquestes correges cortes l'únic que fan és comprimir encara més el gos. El gos necessita olorar i necessita fer de gos com qualsevol un altre gos. Necessita portar morrió? Sí, però triat amb cura i treballat amb molta més cura.
Escolta'm, Sílvia, se'ns ha acabat el temps. Ens deixem pendent per això que molt poca gent està interessada en saber què pot fer pel seu gos de raça perillosa.
Sí, realment parlarem. Molt poca. Vam treure aquesta iniciativa i hem tingut dos contactes.
Imagina't, doncs parlem
aviat i en farem més difusió. Moltíssimes gràcies, Sílvia.
A vosaltres, bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu.